hi ha una cosa que, per dir-ho així en plan caricatura, el govern a vegades sembla una impremta, perquè ha anat posant plafons a, molts, a moltes ubicacions que no veuran realitzades els equipaments que, les mateixes, que els mateixos plafons anuncien fins aquí 4, 5 o més anys. Clar, això de cara a la gent, de cara a la població, és generar-los una frustració i una decepció en la classe política que contribueix després a tot tipus de, bueno, de discursos que fan que es trenqui la relació veïnat política local. I a mi això realment em preocupa. I en relació als equipaments i a les inversions, nosaltres, o sigui, preferiríem, en comptes de grans anuncis de projectes que costen molts diners, que potser alguns són necessaris i altres no tant, sí, però tenim equipaments a tots els barris que cauen a pedaços molts d'ells, que cada cop que plou, jo m'ho trobava, quan estava president del Consell de Barri de Floresta, cada cop que plouia em deien, hòstia, Marco, el sociosanitari és que plou una mica i està ple de goteres. Al casino no sé què li passa, però és que així, molts equipaments de la ciutat. Llavors, per què, igual que s'està fent un plantejament d'arranjament de voreres que haurien de veure com arriba als barris, insisteixo, perquè això és una cosa que és rellevant, per què no es fa un plantejament d'inversió en aquest sentit i de posar a punt a tots els equipaments de la ciutat en comptes d'anar anunciant noves grans obres que identifiquin la marca d'aquest govern? Perquè en aquest sentit, i com el que deia el Ramon, hi ha com aquesta obsessió moltes vegades a la política, i crec que aquest govern ho ha escenificat de manera fefaent en moltes ocasions, el tenir una marca pròpia. I la marca pròpia aquesta d'excel·lir, del talent i de totes les coses, gira al voltant de la idea d'aquest govern, i a través d'aquests anuncis, d'aquestes grans campanyes que es fan, doncs ho veiem escenificat.
Marco.
Marcos.
Ai, Marcos, perdó.
No passa.
És que a més els dos seguits.
No passa res. Bueno, jo no puc contestar algunes reflexions de molts representants de partits polítics que s'han fet perquè no hi ha temps, però em quedaré amb una perquè m'ha quedat molt d'atenció, no? Que un tinent alcalde, en aquest cas d'Esquerra Republicana, com el Bernat Picornell, equipari i posi al mateix nivell Torre Negra, el desastre Torre Negra, que no té cap ús i que cau al sostre i que s'ha tingut que desplaçar els masovers perquè corria perill la seva integritat física, perquè cau a sobre amb el monestir, que ho posi i equipari al mateix nivell, ja diu el grau de consideració, de coneixença de la realitat social de Sant Cugat i la seva història, no? Però bueno, en fi.
Mira, perdona, ja, Marcos,
No, és el meu torn.
Bernat,
em toca parlar amb mi.
És que sobre el coneixement de Sant Cugat no t'ho permet, Marcos.
Però respecte, jo respecte el que has dit tu i ara...
Tu sí que no coneixes
Sant Cugat. Home, que dic que equiparis Torre Negra amb el monestir i posis al mateix nivell, ja, en fi, ja reflexa perfectament la idea que tens de Sant Cugat. Bueno, jo entraré a parlar amb el tema habitatge, que és un tema que ens interessa molt i bueno, que evidentment tots reconeixem que és una de les grans emergències reals. És una realitat que els joves no es poden emancipar-se, les famílies no poden accedir a un habitatge digne, els preus continuen disparats. Què fa el govern de Junts i Esquerra? Pues, bueno, aplicar mesures ideològiques, limitar preus, imposar quotes als promotors, carregar el pes amb els petits propietaris, falta de seguretat jurídica, que empitjora la situació. El resultat, pues, evidentment, la que veiem tots, menys oferta i preu igual o més alts, no? Des de Vox ho tenim molt clar, liberalitzar sòl, construir habitatge assequible, de lloguer i també de compra, que no està fent aquest govern, i prioritzar criteris de prioritat nacional i arrelament al municipi, perquè els pisos arribin als nostres joves, als nostres fills, a la nostra gent gran, els d'aquí, no els pisos que van a parar els de sempre, no? A Valdoreix, senyor Picornell, la famosa subcomissaria que vostès van prometre com producto estrella electoral de senyora Emilia Ingram, encara estem esperant, senyor Picornell. Nosaltres vam presentar una moció per la gestió d'agilitzar la gestió de llicència d'obres a Valdoreix, a l'AMD, i es va aprovar. Això vol dir que ens preocupem i actuem i som útils, no? Però cal fer moltes coses més, no? Suport a les famílies, per nosaltres a Vox les famílies són molt importants a Sant Cugat del Vallès, és l'eix principal d'aquesta ciutat. Sant Cugat ha deixat de ser una ciutat amiga de les famílies, falten escoles bressol públiques, no hi ha ajudes clares per a famílies monoparentals o nombroses, serveis municipals són lents i ineficients, falten polítiques per fomentar la natalitat, i tot això, malgrat la pressió fiscal brutal, els impostos pugen, es creen nous impostos, diran, no, això és imposat per Europa, en fi, per les polítiques que vostès recolzen d'Europa, l'Agenda 2030, etc. Els serveis empitjoren, no hi ha oficina permanent del DNI, ni hospital de referència, tenen un un hospital de tercera categoria, bueno, tenim, ja tindrem, només promeses i excuses. I,
20 segons.
I bueno, pues, en definitiva, aquest govern governa per una minoria ideològica, complint criteris ideològics, i no per la majoria de sancuatencs que treballen, paguen impostos i esperen serveis bàsics i dignes. Bueno, des de Vox continuarem fiscalitzant les propostes i el treball del govern i mirant pel sentit comú dels interessos dels veïns i famílies de Sant Cugat.
Ramon.
Sí, bueno, com que entenc que acabo, intentaré no obrir cap nou debat i potser inclús no acabar els 3 minuts.
És d'agrair, Ramon.
Ho intento, potser no ho aconsegueixo. Jo, en la línia del que deia l'Àlvaro, i crec que en el debat del tot ja ho vaig ser, jo intento no ser injust pel que fa al balanç de la feina feta del govern. I en aquest sentit ja ho vaig dir, i ara ho torno a dir, jo crec que hem de reconèixer que Sant Cugat no està més brut que mai i que, per tant, i a més ens hem de fer càrrec que hi ha un contracte que s'està a punt de posar en marxa. Gràcies a la feina que es va fer en l'anterior mandat, s'ha pogut fer en aquest mandat. Com? Tot i que, home, les bases estaven escrites. Carles, això ho sabem tots, sí. No passa res. I no passa res. Sí, exacte. No. Sí. És que l'anterior govern hauria d'haver preparat l'anterior hauria d'haver deixat les bases preparades abans que caduqués el 2018. No és veritat, sí. Perquè jo... No és veritat. Però no passa res. Jo no hi era, l'anterior govern, però sé el que hi havia fa dos mandats i no estaven fetes les bases. També reconec que amb la qüestió de l'habitatge, doncs s'ha fet moltíssima feina per fer la construcció d'habitatge nou, però també hem reclamat que falta més polítiques a part de l'habitatge nou, de combatre l'especulació, i que aquí no tenim gaires novetats, i de fet hi ha hagut retallades en el pressupost d'habitatge fora del de promoció i del de construcció. Com? I això és així, és a dir, home, doncs comparant pressupostos s'han rebaixat les quantitats que s'estaven dedicant a la regidoria d'habitatge. També reconeixem que en seguretat s'està fent bona feina i s'està col·laborant i s'està fent un pla de seguretat amb totes les visions, i crec que això és rellevant i és important, també en comerç i economia social. O sigui, jo puc parlar de totes aquestes coses, però a l'hora de no ser injust soc crític, i soc crític amb molts elements que, com apuntava el Marco, hi ha un malestar en molts aspectes, sobretot en temes de barri, que cal tenir en compte, i també cal que Esquerra Republicana tingui en compte que forma part d'un govern amb Junts, que és un partit que té un model de ciutat que és el que és, i que ho estem veient amb la resta, amb moltes polítiques i amb les respostes que dona i que ha donat, per exemple, a la situació de tensió econòmica que hi havia, no? És a dir, amb retallades en cultura, amb retallades o amb impactes que seran difícils de recuperar en cooperació, en retallades en medi ambient, i tot això costa molt... No està recuperat. I tot això... No, perquè... Potser no està recuperat, perquè és molt difícil recuperar, per exemple, el projecte de Defensors dels Drets Humans no està recuperat.
Una cosa, Ramon, un moment. No, és que jo ja ho vaig dir l'altre dia i no et vaig poder respondre. No, perdó, el programa de Defensores segueix vigent, eh? Hi ha Defensores d'avui a Sant Cugat, sí?
Aquest any no
s'ha anat... Que vam rebre ara fa una setmana a l'Ajuntament. Ramon, que no sé d'on ho
doncs,
has fet,
doncs,
no
disculpo, veritat, doncs em disculpo.
No, efectivament, és que aquí hi ha dues
forma part un problema de desinformació que és veritat.
Va sortir a la premsa, que l'havíem rebut.
Bueno, doncs em disculpo. Doncs em disculpo, realment, ja està. Em disculpo. Si no cal posar-se d'aquesta manera.
M'he
equivocat.
Perdó, perquè és veritat, perquè l'altre dia un militant teu ja ho va dir, o així al debat no et vaig poder respondre.
D'acord.
Ja està, perdó.
Bueno, res més, ja està. Jo crec que ara el que ens toca és mirar a veure, com dèiem, no? Totes aquestes bones intencions i aquesta intenció que es posa en els propers 2 anys, doncs veure com s'aplica, i, bueno, ens queden 2 anys més per seguir fiscalitzant aquest govern.
Bé, ho deixem aquí. Podríem seguir una estona més, perquè veig que tots tenim ganes de seguir dient-nos coses, no? No obrirem més melons, Carles, que veig que tens ganes.
Està a punt.
Us desitgem un bon estiu.
Sobre...
Ens ho pensem per fer-lo. Us desitgem un bon estiu, que descanseu. Al setembre ens veiem i us deixem amb la segona hora del Faves Comptades.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Divendres passat, 13 de juny, Ràdio Sant Cugat bufava les espelmes del seu 43è aniversari. Més de 4 dècades de servei a la ciutat, amb històries que formen part del nostre patrimoni sonor, personal i també col·lectiu. Avui intentarem recuperar algunes d'aquestes històries amb alguns dels seus protagonistes. Aquest és un dels jingles, dels primers jingles de l'emissora, i avui recordarem aquests i altres àudios corresponents a diferents èpoques, i ho farem de la mà, com dèiem, d'algun dels protagonistes. Ramon Grau, benvingut, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Carme. Màrius, bon dia a tots.
Màrius Caral, bon dia.
Molt bon dia.
Carles Gavaldà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosa Díaz, benvinguda de nou.
Bon dia.
I Toni Gómez, molt Hola. Bon dia.
Què tal, què tal?
Bon dia. Us ha sonat aquest jingle?
Una mica.
De quan fa?
43, no?
43 anys.
40, 40, no? 40 i tant, sí.
Jo crec que va ser un dels primers, si no el primer, el segon, sí, que vam fer.
Sí, perquè aquest ja és més electrònic.
Sí, vam fer un estudi que, sí, que ens va fer un amic d'un amic.
Sí, i barato, barato.
I barato, sí, perquè havíem d'anar baratos.
Sí, allò ja era privat, això, i havíem de rascar la butxaca. Sí, sí.
Han passat molts anys i ara intentarem recuperar la primera emissió. A veure com sona.
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les zones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana, recolzar i defensar les institucions democràtiques de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, respectar totes les opinions expressades amb llibertat i recolzar i fomentar tot el que porti per davant el nom del nostre poble, el nom de Sant Cugat. En primer lloc, hem dit que...
Bé, doncs, Ramon, per entrar quina discurs...
Quina veu, quina veu. S'ha variat una mica.
Sembles el president de la Generalitat.
Sí,
sembla molt institucional,
sí,
no?
Home, és que volíem ser serios. Volíem ser serios i, a més, patriotes, perquè ja veus quina sintonia posàvem per tancar i obrir la missió, no?
Sí, sí.
El cant de la senyera. I bé, recordar això... Realment et porten tantes coses al cap, et venen tantes coses al cap que és impossible trobar-ne alguna en concret, no? Va ser moltes emocions i, en fi, molta feina.
Abans que arribés aquest moment, abans que arribés aquesta locució del Ramon, com engega tota la història?
Això el Mario, que era el dels cables.
Jo estava a la plaça d'Octavià i ben bé les primeres paraules de la ràdio no van ser aquestes. Van ser allà amb uns altaveus que teníem a la plaça d'Octavià a les 12, eren les 12 de migdia, tota gent, totes les taules del mes són plenes de gent, gent passant, i se sentia per tota la plaça, doncs això, la inauguració. I la gent inclús mirava, hi havia un pòdium allà amb per posar uns altaveus i les nostres pancartes, i se sent... Desconnecta, enxufa. I això el que passa aquí? Aquest micro, que no ho sento. I, oi, nois, me sento, no, la Sílvia?
Problemes tècnics. Aquest tros també...
Problemes tècnics. I se sent tot.
Coses del directe, no?
Sí, del directe. I després, silenci, i el que era Santa Espina. Sí, emocionant, molt emocionant.
Aquell dia era la inauguració dels Mundials de Futbol,
sí,
en el camp del Barça.
El 82.
El 82, sí, el Mundial del Naranjito.
El Naranjito,
que ballava a l'Esbart.
Sí. En aquell moment hi havia el Ramon, hi havia el Màrius, també hi havia el Josep, el teu germà.
El Ramon Sagrà, que havíem passat tota la nit sense dormir, el Josep i el Ramon Sagrà es van tirar tota la nit a cap. Per això vam arribar tan just a les 12. Jo en la presó que havia ells als estudis.
El Paco García, que pobret ja no hi és. La Rosa, em sembla que ja... No, no, al cap de...
No, jo no recordo que el primer dia hi fos. No sé per què.
Sí, és venir el segon. Sí.
Me'n devia estar mentalitzant que havia de començar.
El segon dia, sí.
El dia de la inauguració no, però el primer dia d'emissió de la ràdio
sí. I del tercer, la Carme, no va gaire d'emissió.
Sí, home. I va participar l'alcalde, no? També estava convidat en aquesta... Recordo una entrevista... O no, el dia de la inauguració.
No, l'Aymeric.
Àngel Casas va fer una locució que la vam enregistrar i la vam passar donant-se la benvinguda.
L'Àngel Casas.
Sí, perquè era el 82.
82, sí.
I l'Oriol Nicolau em sembla que va entrar el 84.
El primer any de les eleccions a Sant Cugat.
Sí. El 79 va entrar l'Àngel Casas.
El primer alcalde socialista. El primer, sí.
Clar, després d'engegar Ràdio Sant Cugat, es van incorporant veus noves, no? Per exemple, la Rosa, el Toni, el Carlos... Com noves, arriben?
Dius? Bueno, vam fer tot un...
Home, abans sí.
Però la selecció va ser molt... Buf.
Vam fer un procés de càsting que va durar molt temps.
Sí.
Molt depurat.
Molts exàmens, moltes entrevistes...
Mira, t'explico així ràpidament.
Testos lingològics...
La Rosa i el Toni vivíem junts en el mateix bloc, a la Rambla del Celler. Ells vivien el sisè i el cinquè. Llavors ens vèiem a l'escala, parlàvem, sopàvem, fèiem algun sopar i tal. I un dia la Rosa diu... Ah, mira, diu, jo havia estat treballant a Ràdio Barcelona. Carai! Sí, diu...
Què me dices?
Diu, era la secretària del director. Dic, és igual, tu estaves a Ràdio Barcelona.
Fitxada. Alguna cosa deus saber.
Faràs el programa al dematí.
Fitxada, fitxa quin càsting,
I llavors al Toni li agradaven els esports i va, Toni... També li agradava posar discos i això. Va, Toni, vinga, que faràs... Obriràs l'emissora.
Sí, el que li agradava matinar, va dir, bueno, doncs el primer que vagi.
Fèiem un pack, vull dir... Ell estava allà fins a les 6 de la tarda perquè, a més, feia la secretària teva.
Sí,
li portava...
secretària del director de Ràdio Barcelona, imagina't.
Home, no li faries de secretària al director de Ràdio Sant Cugat?
El que passa que abans entraves allà i ja feies de tot. Menys passar l'escombra, tot l'escombra...
Bueno. Els nostres fills, quan sortien de col·le...
També.
El lloc que tenien per veure'ns era a la ràdio.
O sigui, el canguratge es feia ja.
Sí.
I el Carlos com arriba?
Arriba també d'una manera especial... perquè un dia pel carrer em trobo amb un amic, amb un client, i ell portava o tenia un establiment de material elèctric, el Seidi. Amb ell li dèiem el Seidi.
El senyor Seidi.
Perdó. I com que li agradaven també molt els esports i els seguia molt, doncs, escolta, vols entrar a l'equip d'esports i tant? I mira, amb Antoni...
No, vols entrar? No. M'has dit, vine i ja està. Anava així.
Això anava així.
I vam fer molt bon equip amb el Toni, cada dia, cap de setmana, seguint tots els partits.
I moltes hores. Però un munt d'hores.
Era com un altre matrimoni.
Eren molts esmorzars cada diumenge al pavelló.
Quin més hi havia a l'equip d'esports? Al principi.
L'Òscar Borràs.
I el... Al principi.
Va arribar bastant més tard.
Una tal Carme Reverte.
No. Bueno, la vam fitxar... No, aquesta va vindre al final.
Aquesta va venir al final de la primera etapa.
Estava en l'estudi 2, ella. Perquè quan nosaltres fèiem...
Connexions.
Programa, li deien... Carme Reverte des de l'estudi 2. I la travessa de Finca Gironella, feia ella.
Travessa milionària.
Ah, això, la travessa milionària.
Sí.
Hi havia
el Pabli Godinho.
El Pabli. Amb els papers de futbol sala, portava... un munt de bebès, i li tenies que dir... Pablo,
prou,
que ja està bien. Oh, déjame.
I l'Isidre Sitges també, no?
Sí,
també.
Però ell tenia la veu, la veu bona, i és el que feia les presentacions. Ell presentava ara tu, ara allà...
I alguna retransmissió de futbol també havia fet l'Isidre, amb la mòbil, al camp de futbol, a fer retransmissió.
El primer no va ser un senyor de la Floresta?
El Ribas.
No va ser el primer que va fer esports a la Ribas.
El Ribas, perquè aquell en sabia també...
En sabíem tots.
Tots sabíem de tot, i no sabíem de res.
I el senyor Fornells, que no era el Xavi,
No.
El senyor Fornells, que vivia sobre la ràdio.
Treballava al Mundo Deportivo.
Sí.
Ah, i el Carles, el... No, Carles no.
Sí, ja sé que vols dir que també estava al Mundo Deportivo.
Sí, és que el dia molt...
El Jesús Galindo.
I el Galindo.
El Jesús Galindo.
Estava al Mundo Deportivo. I un noi de Sabadell, aquell que venia... Si venies els dissabtes,
sí, aquest noi el vaig conèixer jo.
Bueno, en fi,
aquell, sí, que després van a la mili i no sé quines històries.
Sí, bueno, això més o menys.
Sí, val. I a banda de la programació d'esports al cap de setmana, que imagino que hi havia... al cap de setmana la programació també era molt...
Home, era molt maca. La programació era molt interessant. Sardanes, primer hi havia les sardanes, després venia Canes, el senyor Canes a explicar...
Primer hi havia la Santa Missa.
La missa del Ramon. Bueno, del Ramon
la Santa Missa, que en Pere Païssa...
L'anava a gravar el dia abans.
La missa de dissabte a la tarda. La missa, sí, que un cop a posar la missa, un cop la gravava amb un caset, posaves la setmana a la missa, i la setmana següent posaves l'altre costat del caset, l'altra cara, però algú trucava i deia, escolta, que estan fent la mateixa rombo que la setmana.
Bueno,
no havíem donat la volta a la cinta.
En fi, era la gran família de la ràdio que deia el Pere.
El tècnic dels caps de setmana, com que jo feia tots els papers de l'AUCA, vaig fer de tècnic en la Maribel, en el que feia el cap de setmana, i en el Ramon Puig, que es deia Ramon Puig. Vull dir que...
Un gran actor de doblatge, el Ramon.
Sí. I jo li feia tècnic, vull dir, perquè feia, ja dic, tots els papers de l'AUCA. Com que estava... afiliat.
Però s'ha de dir que de la ràdio, a més, era un lloc de... els caps de setmana de, entre cometes, festeig, no? Perquè han sortit molts matrimonis d'allà.
Però no, era un lloc de cites.
Sí. No amb gent
compartir.
En el bon sentit de la paraula.
Com que anava el jovent a fer els programes del cap de setmana, que anaven els més joves, doncs clar, anaven allà les que els acompanyaven, perquè si no...
I dissabte al vespre també. Saps que passa tantes hores i amb un espai tan apretat i tan...
Un dia Ramon em diu, escolta, diu, tu que fas respecte, diu, els caps de setmana te n'hauries de preocupar de que això funcionés. Vaig entrar la primera vegada i em van fotre una empenta i em van fotre al carrer. He dit, tu què vens a fer aquí?
Hi havia un botellón a l'entrada de la ràdio i una màquina Coca-Cola molt petita, molt maca, aquelles vermelles, tan clàssiques de les pel·lícules, i allà hi havia Coca-Cola. I ens anava al lavabo i hi havia una botella d'aiguarràs. Jo era, no era aiguarràs, era la ginebra de la Coca-Cola. I es feien els botellons que ell venia, que tu, Toni, venies a controlar, que no es
feia. Però a veure, que els oients no es pensin que no, era sobre Miguel Morra,
tot molt sa,
però es feien moltes hores i evidentment es feia molta amistat i molt caliu
molt i molt innocent.
Anem tots a escoltar una promoció d'un dels programes, a veure si la recordeu.
Els diumenges, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat, la Sarsuela, amb les millors veus.
No puede ser, esta mujer no es mala.
Amb les millors veus.
Fiel espada triunfadora, que ahora brilla sen
vida. He dit, amb les millors veus.
No puede ser, esa mujer.
Això era la promoció del programa de Sarsuela, amb dues veus que tots recordem, el Joan Fàbregas, el Pere Païssa i la Maribel.
La Maribel que va ser un puntal també de la casa. I tant.
I que bé que ho passàvem quan gravàvem publicitats,
molt. I promocions. Jo no he rigut mai com durant aquells anys. El tip de riure que ens havíem fet fins i tot en directe. I no explico més.
Sí.
Millor que no.
Bueno, els atacs de riure els hi passa també ara, Vull dir que no és una cosa...
No, però sortia molt bé, les falques. Tenen falques molt... Sí.
Home, aquesta molt falca mateix està molt bé.
Sí, i tant.
Es buscava allò, donar una mica d'imaginació, no? Fer...
La majoria fer les falques. El Juan Gil, no?
Sí, el recordo. Els jovenets que van venir.
Sí,
el dia que va venir el Juan Gil a fer la prova... el vam tancar a dins de l'estudi de gravació i jo el vaig escoltar i li dic al Ramon, dic, hòstia,
des de fora,
aquest tio escoltar. Té una veu increïble, vull dir, aquest l'hem de fitxar. I mira, fins ara.
Tenia 14 anys.
Sí, no sé quants
anys. Tenia 14 anys i tenia aquesta veu.
Run, 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 run.
Como el pequeño tamborilero, también me quiero acercar a desearos felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, soy Juan Gil. Gracias por... bueno, por esa amistad que nos habéis declarado durante 1983 y esperamos que durante 1984, al menos espero, que sigas con nosotros, ¿vale? Ahora con el corazón repleto de amor...
Aquesta és una felicitació de Nadal que jo també, quan les tornava a recuperar, pensava, ostres, és que cadascú feia la seva felicitació i donava el seu missatge. I és veritat, la veu de Juan Gil era una veu superradiofònica.
Bueno, la veu i la manera de locutor.
Era un locutor dels 40 principals. Sí. Escoltaves aquella època, aquella gent.
Sí, sí, el vam fitxar. Bueno, li vaig dir al Ramon, dic, escolta, dic, no el deixeu que marxi, perquè aquest tio...
I tenia això, 14, 15 anys, sí, i no sé quina veu tenia, no? És més, com que feia molts programes musicals, li vam dir, escolta, ets l'encarregat dels discos.
D'anar a buscar els discos a Barcelona.
Sí. Clar, dimecres o dimarts, o no sé què, anava a fer el viatge per totes les discogràfiques i arribava carregat de discos, i tots molt contents, evidentment. I mira, això si el va portar, doncs, a la seva feina de tota la vida, que va ser un alt directiu de...
Sony.
De Sony, vull dir que va acabar amb uns càrrecs importants en discogràfiques. I ara segueix dedicant-se, em sembla, amb el tema discogràfic.
Acompanyant artistes de gran...
Sí. Va tenir una projecció molt, molt bona, com molta gent a la ràdio. Sí. La ràdio no va deixar de ser mai una escola i un...
Molts dels famosos d'ara han sortit.
A veure, quins noms, va, vinga.
Ja sé que em renyareu ara mateix, però a la Susana Griso.
Sí.
Susana Griso va començar a fer informatius.
No ho reconeix, però...
Jo li feia de tècnic. I en el moment de l'informatiu, quan li tocava amb ella, s'omplia tota la part tècnica d'homes. Per veure-ho.
Era molt bufona.
No, era per escoltar el que deia, home.
Tenia una veu molt maca. La Susana, la Cèlia...
La Susana Griso.
Qui més? Qui més?
No sé, n'hi ha moltíssims.
La Carme que fa...
La Carme Colomina.
Jofre.
El Jofre Llombard.
El Jofre, sí.
Tenim un alcalde, el Josep Maria Vallès.
La Sandra Verneda.
La Sandra Verneda.
Que està amb els supervivents.
Sí.
Moltíssim.
Leandre Terol, que no... Bueno,
a Catalunya Ràdio hi ha molta gent, sí. Sobretot tècnics.
Entre altres. Qui més? David Talleda, també.
A Catalunya Ràdio ho agafaven tot, llavors. Com que no tenien gent...
Saps què passa? No, el Josep, el meu germà, al cap de poc temps de la ràdio, ell, com que havia acabat telecomunicacions, va entrar de directiu a Catalunya Ràdio, no?
director tècnic i tal.
Llavors va començar a agafar gent de Ràdio Sant Cugat.
Sí, sí, clar.
Com el Màrius.
I tècnics, el Churchill.
El Jordi Capell, el Jordi Galvany,
que encara hi és.
Sí, vull dir que...
El Mario...
Sí, vam ser la...
El Galvany encara hi és.
El Jordi Galvany.
O el Cigran, també, no?
També, sí, sí.
El Màrius, sempre dieu, no? És el senyor dels cables, les antenes, tota la part tècnica, però quan calia també s'hi posava
també.
I també xerrava. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum,
if I were a wealthy man, I would... Soc en Màrius Caral, administrador de Ràdio Sant Cugat. El meu missatge per aquestes festes és de que siguin inolvidables i plenes de joia. Ah, i recordeu de que els cèntims no ho són tot. Així doncs, celebreu amb la màxima intensitat i sinceritat del món. If I were a rich
man, yeah, bidi. Quina veu, eh?
Carai.
Joveneta.
Sí, sí, sí.
Molt joveneta.
20 i algo, sí, sí, 25, tindria. Carai.
43 enrere.
M'hi hauré de dedicar, eh? Puc
explicar una anècdota del
Màrius? Sí, vinga.
Amb això dels números que diu... És que el Màrius, clar, portava els números, portava el tema tècnic. I al cap d'uns mesos, clar, ja no cobrava ningú al principi, no?, perquè no hi havia recursos. Però a mesura que anàvem tenint clients, doncs podíem anar recollint algun calaret per repartir-lo entre l'equip, no?
La publicitat.
Exacte, de publicitat, per repartir-lo I el primer mes que vam poder trobar uns quants diners, que em sembla que eren 60.000 pessetes o així.
No, eren cèntims.
Li vam dir, Mario, va, vés al banc a treure aquests diners i
sí, jo recordo,
farem una paga.
I els diners no van arribar mai a la ràdio.
I els va perdre pel camí.
En sèrio?
Estava tan ben guardats que els vaig extraviar pel camí i un senyor que els va agafar s'ho va gastar tot el bar al costat de l'Ajuntament. Jo treballava a l'Ajuntament, llavors. Vaig estar 3 anys a l'Ajuntament fins que els socialistes m'han fet fora. I al matí a primera hora vaig anar al banc a treure els cèntims, que el banc estava al costat mateix de l'Ajuntament, sí. I van de viure a Piscar.
Sí, el banc de Llobau,
sí.
Que sí. I vaig tenir tots els cèntims allà a la taula, una il·lusió d'arribar i poder repartir-los amb els companys, perquè no havien cobrat ni un duro. I sí, vaig sortir de l'Ajuntament, carreu la tenia una motoreta, pujo la motoreta, no sé com, a la butxaca o no sé què, pam, allà mateix a la sortida de l'Ajuntament va caure a sobre dels cèntims. I al costat hi havia un bar que es diu Rosés, es deia Rosés, sí, em sembla. Sí. Però, sí.
Parles de fa dies.
Sí, sí, encara me'n recordo, clar, això no s'ha oblidat mai. I no vam trobar ningú que els hagués vist, ni ens els van retornar, ni van dir res ningú, res. Un senyor que els va trobar, sí, se va rebentar tot allà en el bar aquest de Rosés, i més ostres, ho va explicar.
Pues
i a cap d'un any també m'entrarà.
Es va
ja
posar guapo.
Sí, sí, sí.
Si s'ho va gastar
sí,
el bar tot.
Era cap a Nadal, això?
Sí, era.
Que sí, vull dir, va com una festa.
Va ser una paga extra per ell.
Sí, sí.
I ho va celebrar.
Vam fer una bona obra.
Sí, sí, mira, però algú va aprofitar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Clar,
sí.
Són molts anys i moltes històries que es podrien explicar. I en l'àmbit esportiu sempre hi ha una que recorda molt sovint.
Ja enfilen els corredors per la carretera de Cerdanyola. En aquests moments ja enfilen per la carretera de Cerdanyola. El guàrdia de tràfic ja que va obrint carrera. El guàrdia de tràfic que va obrint carrera. Veiem que va mirant enrere, o sigui que ja espera el pas dels corredors. En aquests moments veiem ja el cotxe del capità de la Guàrdia Civil. El cotxe del capità de la Guàrdia Civil que va capitanejant, millor dit, a aquest gran desplec de forces de la unitat mòbil de la Guàrdia Civil. Estem esperant Televisió Espanyola. En aquests moments Televisió Espanyola també passa per davant nostre. Volem saludar a tots els que passin per davant nostre, senyores i senyors, oients de Ràdio Sant Cugat. La Guàrdia Civil retenint la seva màquina en aquests moments i esperant ja que enfilin la curva dels quatre cantons. D'un moment a l'altre, en aquest moment, un altre cotxe. Volem que visquin la carrera com si estiguessin veient-la. Des de casa seva, com si estiguessin veient-la. En aquests moments ja, al carrera, la bandera, el cotxe bandera de la carrera. En aquests moments ja, d'un moment a l'altre, senyores i senyors, està amb nosaltres ja la Volta Ciclista a Catalunya.
Volta Ciclista a Catalunya, eh? I que bé que ens ho passem.
És que... Hi havia molt tràfic.
Sí. Però falta el tros millor.
Sí,
No, espera, ah, potser és aquest.
A veure. El senyor Tomàs Salazar, que serà entrevistat per el senyor Roma. El senyor Salazar és el massagista de l'equip nacional de ciclisme. Endavant.
Bona tarda, una altra vegada des de la carretera de Barcelona, que estem aquí al peu de la Volta Ciclista Catalunya, i tenim amb nosaltres aquest gran amic nostre, que és de Sant Cugat del Vallès, Tomàs Salazar. Tomàs Salazar ha sigut el massatgista de l'equip nacional en pista aquest any en els campionats del món que es van celebrar la setmana pròxima passada. Tomàs, ens pots dir a tots els oients de Ràdio Sant Cugat aquesta polèmica amb Guillermo Timoner, tu que el vas viure de la vora, tu que li vas tocar les carns, millor dit mai, com està aquest home actualment?
Pues aquest home està pues, per estudiar-lo, perquè és un home que està amb 58 anys i és igual que si tingués 22 anys. Ja feia 35 anys que l'havia amassat i aquest any l'he tornat a amassar i m'he quedat parat. Em té unes pulsacions de 53, pressió 12-7 i escolta una respiració que ni un xaval de 18 anys.
Com tots vostès poden sentir, és una primícia que ni Televisió Espanyola ni cap emissora nacional ha donat fins ara. O sigui que aquí, en Tomàs Salazar, no solament ens ha dit com està aquest home, en Guillermo Timoner, en els seus 58 anys, sinó que ens ha dit la pressió arterial, ens ha dit les pulsacions, una sèrie de detalls tècnics que això no surt mai a les ondes. Gràcies per aquesta primícia, Tomàs.
Detalls tècnics.
Corai.
Primícia. Quantes primícies hem tingut a Ràdio Sant Cugat.
Veus com fa riure la ràdio?
Ai, Carlos, tu com recordes això?
Així, explorant. És que va ser molts bons moments, molts.
I jo feia tècnic i no sabia si tancar o no tancar. Perquè,
el micro, perquè... no?
Sí, clar.
Si perquè... obriu, tanca micro.
Clar, quan sentia coses així, des que faig, apago, no apago, sí. Seguim, no seguim.
A veure, tampoc no era fàcil. Penseu que, a veure, encara periodistes no hi havia a la ràdio. Era gent...
Nosaltres dos érem periodistes.
Era gent que li agradava, doncs, en aquest cas, els esports, i que tenia una afició, tenia allò, algun coneixement, tenia dades, i tenia, doncs, l'atreviment de posar-se a fer una cosa que no és fàcil, una retransmissió d'una volta ciclista. Mm-hmm. Amb la tele encara, perquè tens el suport de les imatges, però a la ràdio...
I en sense escaleta ni res, anàvem sense escaleta, engegaven el mòbil, tens el micròfon i anar a veure què passava.
Què és una escaleta? Hora, en aquell temps,
sense
guió,
sense cap tipus de...
Res.
De saber què sortiria d'aquell programa, no?
Vull dir, jo crec que la professionalitat la suplíem amb l'afició, sí. Amb les ganes de fer les coses.
Sí, perquè els diumenges a sortir a les 9 del matí, a sortir al mòbil, ell i jo sols, i voltar per tots els camps de Sant Cugat, a Vall d'Oreig,
a Mirasol,
al Pavelló. Algun cop vam salvar un àrbit perquè el volien...
Més d'una vegada
el vam salvar, perquè li fotien... Bueno, eren des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda.
Fins a les 2 de la tarda, sí.
Era una ràdio fresca, perquè com que... Bueno, la feies així...
Era del dia.
Sí, sí, bueno, menys la de la setmana passada, pròxima, sí. Això que editava el rumb.
Sí, una mica inconscients, però, també, ara.
Sí,
eh?
Sí.
Ens van regalar uns xalecos, de color verd i que posava un nom... Comercial.
Toni, acosta't al micro perquè el tens massa lluny.
Sí, que són les 9.
Digues.
Res, digues. Sí, no, ens van regalar un xaleco. Sense
unes armilles.
Sí, bueno, xaleco ara no es pot dir, clar. Armilles, de color verd. I posava un lletrero d'un comerç d'aquí a Sant Cugat. Sí. I bueno, anava amb l'armilla aquella a tot arreu. Ja podia fotre calor, però amb l'armilla aquella...
De... Bueno...
Sí.
Per nosaltres res és impossible.
No.
O sigui, res. Ens venia una empresa. Escolteu, que hauríeu de fer un shows de la horchata Chufi, sí, famosa, sí. I hauríeu d'anar per totes les botigues de Sant Cugat i fer allà un show, i vinga. Vam buscar una noia ben guapa i va fer el programa, sí. Des de... Bueno, tot l'estiu, no?
Mm, i des de la floresta, tot el... Sí, sí, tot el...
Sí, la xica Chufi.
La xica Chufi. Heu de fer... allò, la guerra dels mons, no? La
versió. Oh, bueno. Ostres, a què programa
aquesta
podríem parlar?
Aquesta l'estic buscant jo, perquè jo era el
Mira,
tècnic.
Mira, llàstima que no hi hagi el Josep Amorós, sí. Que era un dels integrants d'aquell equip.
D'aquell equip.
Expliquem aquesta...
Sí, jo era el tècnic i se'ls hi va ocórrer... Aquella gent, no sé d'on venien, els que el van muntar, i entre ells estava el Pep. I van dir, fem-ho igual que l'ho de l'Orson Welles. I el van muntar molt ben muntat, i aleshores perquè vam trucar a l'Ajuntament perquè la gent que ens escoltava no s'espantés de que passava alguna cosa, i una de les coses que vam fer va ser treure a l'aparell de la mòbil a fora del carrer, desconnectar-lo de l'emissora, diem, i se sentia... I deia, ara estan arribant els...
Arribaven els ovnis a Puigmedrona.
Sí, sí. Ah, sí. Ens va trucar una senyora tota espantada. Escolteu, què passa? Què li dic als meus fills? Diu, escolti'm, truqui a l'Ajuntament, que ja els hi hem dit. Què cony has de trucar a l'Ajuntament? Què passa? Va ser un programa fantàstic. Jo l'he intentat de localitzar, que m'agradaria tenir-lo, perquè va estar molt ben muntat, sí, molt ben fet, però no sé si s'ha perdut o no sé...
Sí, era un homenatge a l'Orson Welles.
Sí, a l'Orson Welles.
I vam agafar veus de, fins i tot de l'alcalde, que
sí,
deia,
sí,
no, ara
sí.
Estem allà, la policia sí, m'ha enviat uns
cotxes. Sí, formaven part d'aquest muntatge.
Sí, sí, la Creu Roja, bueno, etcètera.
Va ser un dissabte al vespre, era. Sí, sí. Molt, però molt xulo. I no sé on està.
Amb aquelles Marius. Cintes que té el Màrius per ahir.
No, no, no l'he trobat, de moment no l'he trobat. No, dic, ja no el trobem.
Estava amb cinta, eh?
Estem en ello, estem en ello.
Estava amb cinta, per això, allò. Érem...
Jo sé que Cugat Mèdia tenen un arxiu de cintes de caset bastant gran. Cinta... Mira, de...
Aquelles de caset.
De rebuscar aquest. Pues podria...
perquè estic segur que ho vaig gravar, vas?
Sí, sí,
segur.
Sí, sí.
Sí, era un mitjà, molt fresc i molt implicat amb la vida de Sant Cugat.
I implicat amb totes les tradicions, amb totes les celebracions, totes les festes.
I la gent se'l va fer molt seu, no?
Sí, jo ho veia els matins.
Sí.
Els matins feia un programa, un despertador, i de 7 a 8, i em trucava quasi bé cada dia la mateixa gent. Toni, bon dia, Toni, bon dia. I jo deia, hola, bon dia, Ramon, que són 8:45. Te'n recordes d'això? Hola, Rosita, la meva mare. Hola, Rosita.
Despertava el veïnat.
Durant una hora. Posava discos d'aquella època i anava dient noms, que si la Rosina, els teus pares, bueno, durant una hora. I darrere meu venia la Jefail.
La Pilar.
Sí, la Pilar. I em sembla que vivia... al carrer Valloreix, a prop de l'emissora. I ella venia a darrere meu. I em trucava més d'una vegada i em deia, Toni, que m'he adormit, posa un disco llarg i tu ja pots marxar.
Ja arribaré.
Llavors, posava un disco d'aquells que duraven 16 o 17 minuts i marxava perquè jo tenia que anar-me'n a la meva feina.
Clar.
I sí, jo ella també tenia clau i ja està.
Parlant de celebracions i de dates assenyalades...
11 de setembre. Programació especial a Ràdio Sant Cugat. Connexió en directe.
Catalunya triomfant. Tornarà a ser rica i plena. Per darrere aquesta gent.
Els dies de festa són dies de feina.
I tant.
Eh?
A més, si no hi havia festa, ens la fèiem nosaltres. Vull dir que no.
La festa venia després.
Anàvem a l'11 de setembre al Pi de les Tres Branques.
Ell i jo.
Jo també hi vaig venir, també, sí.
No.
Pi de les Tres Branques amb el cotxe aquell llarg, amb el C24 familiar.
Sí, vam anar diverses vegades.
Bueno, potser una de tantes.
Sí. I després anàvem a la manifestació de Barcelona.
Sí,
exacte. Allà on hi havia...
Fèiem fotos a tot arreu.
No arribaven mai perquè se'ls espatllava la mòbil a mig camí.
Sí, perquè eren mòbils...
cedides.
Reaprofitades.
Sí. La veritat, la cedida aquella que es va... La SEAT ens va donar un 127.
Sí, el 127 s'espatllava.
La primera mòbil, estàvem allà a la sortida d'un altre ciclista local, no sé què era, tots allà a punt d'arrencar, estan fent la transmissió, el Carles i tothom. Vinga, va, que surten, vinga, arrenquem la mòbil, pam, pum, pam, pum, per tot arreu. Es ven quedar allà, els ciclistes passen pel costat de la mòbil, què feis aquí? Nosaltres no podíem moure el cotxe, un caos.
I els Reis també, més d'una vegada, amb la cavalcada parada, perquè la mòbil estava allà al mig.
Cremàveu els cotxes.
Cremàvem els cotxes. I que aquell cotxe, un senyor Barri diu, hombre, és clar, la SEAT posava la seva propaganda i nosaltres a Ràdio Sant Cugat en petit. Diu, vaya servicio técnico el que tiene la SEAT. No? Pensava que era un cotxe de la SEAT.
Sí, perquè posava... Clar. La comarca del Vallès. Del Vallès.
Quina propaganda que fèieu. Un altre dels programes també que ha durat... O sigui, Roda d'Amics era el programa emblema de la casa.
Sí, sí.
Però després hi havia un altre que també en el seu moment va sorgir i ha tingut continuïtat al llarg del temps. Ara ja no, però escolteu-lo.
Chocolate, me viatge, en vacaciones, en Corpus Christi o en Navidad.
Il suo aroma è una tentazione.
En trago largo, enchupadita, che bien ti va.
Il chocolate per conservare la trempera.
Si toma en tarro multicolore en carnaval.
Aquesta era la sintonia de Xocolata per Tutti. Dilluns de Pasqua es feia un programa especial, el de la Mona, amb la col·laboració de totes les pastisseries.
Sortejaven
moltes
mones. Sí, sortejaven mones. Sí.
Moltes mones, moltes.
Unes quantes moltes. Mones. I això ja neix també en aquesta època, no?, que estem parlant.
I tant, i tant.
Ho feia... Joan. El Joan ho va fer, el Joan Vallvé. Al començament, potser, Pere? El Pere Païssa, potser?
Sí, al principi ho feia el Pere i després el Joan.
I la Maribel, no? Hi ha fet cap.
No ho sé, perquè la veritat és que havíem fet...
Tantes coses.
Tots fèiem de tot.
En 4 anys, fins que ens van tancar, que van ser els 4 anys, a partir de llavors, quan es va tornar a obrir, jo ja no feia pràcticament res, però no es feien coses d'aquest tipus.
Jo crec que en aquella època es va fer molt més... amb els quatre que érem i, bueno, érem bastants, sí, però bueno, sí. Vull dir, els quatre que no teníem ni idea de res, però hi fèiem de tot i amb els mitjans que teníem.
Sí. La ràdio va estar tancada 2-3 anys?
Sí,
més o menys.
Del 86 al 89. Sí. 3 anys, sí. Després la vam recuperar com ja sota el paraigua de l'Ajuntament, com a emissora municipal. Va ser l'Aymeric que va dir va, vinga, hem de tornar-la a arrencar i com que nosaltres no teníem la possibilitat de tenir una llicència perquè no en donaven i, en fi, vam poder recuperar-la i ara és el que és, ara és Cugat.cat que no deixa
Ràdio de Sant Cugat.
I van aconseguir la llicència municipal que era l'única cosa que la Generalitat ens podia otorgar en aquell moment.
Doncs, si no ho recordeu, així sonava l'inici d'aquesta segona etapa.
Són gairebé les 8 del vespre. Hola, bona tarda. Amables oients, avui Ràdio Sant Cugat està de festa. Ho tenim tot preparat. Hem passat l'aspiradora per la moqueta, hem tret la pols als discos, hem connectat els micros i hem omplert l'estudi de floretes. Volem celebrar com cal la nostra inauguració. Una emissora de ràdio no s'inaugura cada dia. A més, estem decidits... a que avui sigui l'última vegada que inaugurem Ràdio Sant Cugat, perquè estem decidits a estar durant molts dies, molts mesos i molts anys al teu costat.
Segona etapa que aixeca la persiana al carrer Sant Jordi.
Sant Jordi.
El segon local,
sí, sí.
La segona seu de Ràdio Sant Cugat en la seva història.
I tant.
Com ho recordeu?
Ho recordem bé. La veritat és que vam intentar que fos una continuïtat de la primera etapa. Jo crec que es va aconseguir bastant. Vam recuperar molta part de les veus que hi havia. La Rosa...
Amb alguna cosa. Com abans,
Maribel,
que estava tot el matí.
Sí, el Toni també feia alguna cosa.
El tècnic i els dissabtes del matí, com sempre, obria l'emissora jo i presentava... I...
No sé si el Carlos, tu...
No.
Amb el Rogeli devia tornar.
Jo
vaig desempolvar els equips, que vam tenir-los guardats en un magatzem durant tots aquests anys, ho vam recuperar tot.
Llavors ja va entrar el Xavier Fornells...
Sí.
Ja va entrar una nova tongada de gent, no?
Sí, també devia... gent jove, gent jove. Molta gent jove.
També hi era el Pep, no? Sí, el Pep Amorós també seria.
Bé, el Pep Amorós, sí.
El Gené, el Jordi Gené.
L'Eduard Gené.
El Païssa, Fabri, tot el personal.
Bueno, la que va continuar més va ser la Maribel, que va ser fins i tot directora.
Directora.
No? Vull dir, de l'època, primera època, quasi que va ser ella la que va continuar.
Sí, i tant. Sí. I ella va ser ja quan es va fer municipal l'emissora, que és com
quan ja es va agafar la gestió des de l'Ajuntament, sí. Ja va ser quan hi va haver el trasllat cap aquí, i, bueno, una altra etapa, no?
Contractació, ja un altre món.
La gent ja amb un estatus diferent.
Més per
bé vells, per bé afortunadament.
Tot en família, que no és el mateix començar amb 25 anys i sense família, que en vez d'anar a fer les
altres... No, és que estem parlant d'una ràdio que era amateur. És una ràdio que està feta amb el cor i amb vocació.
I tant.
Amb vocació de professional.
No hi havia descans, perquè ens passava... Passàvem les hores...
I sacrifici, exacte, vocació i sacrifici.
Passàvem les hores allà.
Sí, tant que sí.
Sí, és el que et dic. Sí, venien a buscar els nanos quan sortien de l'escola i passàvem per allà perquè sabien que estava allà.
Bé, un dia estava jo reparant l'estudi Control 1, un aparat, que és l'enllaç de programa, que sense allò no podíem emetre el dia següent. Era a les 5 de la matinada. Jo, entre que si la vaig a la Floresta, que és on tenia el centre emissor definitiu, que si tot no s'han jugat, que si ha de desmoto... I estàvem així, i veig un policia amb una pistola. I m'estava... Què passa? i és que havien denunciat els veïns que havien sentit sorolls en el local de la ràdio, que pensaven que estaven robant. Diu, i quin és vostè? Jo sóc, no, jo sóc el tècnic, jo no vull fer res. Diu, no, és que tenim al carrer acorralat un policia que acabant del carrer per si vostè s'escapa, perquè vostè està robant. No, no, jo estic aquí amb el tornavís a la mà, com sempre, si sóc el del tornavís. I al final no em va passar res, perquè si ho ja se m'emportaven el quartelillo a les 5 de la matinada, eh? I va funcionar aquell dia, allò va funcionar. Sí, sí. Aquesta no la sabíeu, eh?
No, no, aquesta no la vas explicar. No, no. De fet, hem de dir una cosa, que d'aquella etapa que ara estem recordant dels inicis de la ràdio i del seu, diguem, de la seva evolució, ha nascut una associació que es diu Amics de Ràdio Sant Cugat.
Exacte. Sí, fa 10 anys vam proposar fer un sopar cada any amb la gent d'aquella primera ràdio. I han passat, em sembla, 10 anys.
10 anys fa, ja.
Sí, 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 sí. Ha passat el temps.
Passa
sí.
El temps.
M'acabava de jubilar. Sí, sí, sí.
I cada any fem una trobada sí. On recordem...
El dia 13 de juny, que és el dia que es va inaugurar.
On al voltant de la taula, doncs, compartim històries com aquesta.
Sí, sí. Riem molt i plorem, també. Sí.
I quasi sempre són les mateixes.
Sí.
Bé, aquesta nova del Màrius no la sabíem. No, aquesta no l'havies explicat.
Tinc algunes de guardades. Ah,
sí. Doncs a...
Encara farem molt copats.
A tots, sí, guardeu unes quantes i així les compartim en un altre moment.
No has parlat, però tu també ets de la... No jo, de la primera, però...
Del final de la primera.
Del final de la primera.
Jo sóc del final de la primera perquè jo estava a l'equip d'esports amb el Carles Gavaldà. Sí, era la baby.
És la que queda en representació, podíem dir.
Sí.
Tu encara estaves... a la uni, llavors, oi?
Jo no havia començat la universitat, encara.
No havies començat encara.
No, estava fent el COU.
Me'n recordo el dia que vas entrar.
Imagina't què.
Vas venir amb la Laura Pires.
Sí.
Les dues, escolta, que estem estudiant periodisme, a veure si tal i qual.
El Jaume Tubau. Exacte. Jugava al Sant Cugat. Exacte. Clar, jo em passava les hores mortes al camp de futbol, imagina't.
I llavors...
I la Laura va dir... Mira,
la Laura
mira.
Va dir... Exacte. I tu vas seguir, la Laura va estar, molt poc temps,
sí.
Però tu vas seguir. I aquella etapa va començar també a venir molta gent de la facultat que estava estudiant.
Ah. Ha sigut un lloc de pràctiques.
Venien a fer pràctiques estudiants.
Senyors i senyora, ho hem de deixar aquí. Ens tornarem a trobar en una altra estoneta, ho dic per continuar conversant de la ràdio. Avui hem volgut doncs, aprofitar aquest 43è aniversari doncs, per recordar aquestes històries que, com deia al principi, són patrimoni sonor personal per cadascun de nosaltres, però també col·lectiu de la nostra ciutat. Una abraçada ben forta. I fins a la propera.
Gràcies, i gràcies, Carme, per mantenir la brasa.
Exacte.
És la persona que...
Sí, sí.
La flama. Ens hi trobem.
Hem publicitat.
Que vagi molt bé. Gràcies.
La continuïtat.
Adéu, Carme.
Adéu.
Faves comptades. Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza patrocinen aquest espai.
És temps de revetlles, de celebracions, però si entrem en allò que és típicament, arriba una de les postres més populars, la coca. La primera en el calendari és la revetlla de Sant Joan, moment per assaborir una de les coques més populars de casa nostra i que avui convertirem en protagonista de l'espai de gastronomia, que fem amb la col·laboració del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Molt bon dia, ben tornat.
Què tal, bon dia, com estàs?
Ara ho dèiem, s'acosta el bon temps, aquestes nits a l'aire lliure, al jardí, a la terrassa, i tenim ja a tocar la revetlla de Sant Joan, això vol dir que molts acabarem aquest àpat amb la coca, i no sé si tu el saps, perquè jo no, quin és l'origen d'aquesta coca de Sant Joan que cada any degustem a la revetlla del dia 23?
Doncs mira, és un... com la gran majoria d'aquests plats, no?, d'aquestes tradicions que tenim, té un origen pagà, lògicament. I la coca de Sant Joan pues, té els seus orígens en els antics rituals mediterranis que celebraven l'arribada de l'estiu, en aquest cas. Exacte, el solstici, no? Amb les fogueres, els balls, els àpats, etc etc. I llavors, bueno, pues, amb el temps, pues, l'Església el va, diguem, cristianitzar, no? Se'l va
apropiar, no? Diguéssim.
Sí, una miqueta, una miqueta. Coses que passen i que passen amb molt més altres plats o receptes o, no? Que o sigui, el tortell de Reis i aquestes coses, vale? Associant-la sobretot al... O sigui, la va cristianitzar d'una manera vinculada a una data concreta, que era el naixement de Sant Joan Baptista, no? Que és el dia 24 de juny. La coca pues, normalment té una forma rodona i decorada amb fruita confitada, sucre, i és una ofrena simbòlica, per dir d'alguna manera, al sol. Vale.
Mm-hmm. O sigui, per això aquesta forma, doncs.
Exacte. Sí,
que després
sí.
Ha anat canviant i evolucionant, com gairebé sí. Tota la gastronomia.
Sí, sí que ara sí que tenen una forma ja no tan rodona, sinó que més ovalada, no? Per dir alguna forma. La de Llardons té la forma rectangular o quadrada en alguna ocasió, però sí que originàriament era d'aquesta forma rodona perquè també derivava del tortell de Pasqua, no? I del tortell de Reis. Al final eren tortells fets amb una massa, en aquell temps, pues, similar al brioix. No? Ara, avui en dia, sí que són masses de brioix i de més, però sempre anaven pues, decorades d'una forma molt senzilla, en el cas de la coca de Sant Joan, doncs amb fruita, pues perquè això, no? Pues perquè arribàvem...
Quina fruita ens hem d'imaginar en aquelles coques originals? Perquè, clar, ara tenim aquestes fruites confitades de sí. Colors llampants, podríem dir.
Sí.
Però en aquell moment, clar, devia ser fruita de temporada.
Sí, fonamentalment jo crec que al ser menjars molt, molt populars, la gent tirava una mica de... O sigui, no hi havia una norma establerta, no? I llavors, pues, sobretot amb entorns més rurals, com podrien ser, pues, tiraven una mica de... Jo entenc que per aquelles dates, i per aquestes dates amb les que estem, pues, serien, pues, sí, el que trobem ara, cirera, no?
Uh-huh.
No confitada, lògicament. Després el barcox, també, que ara comencem. Préssec, també, que ara comencem. Bueno, el bo que tenim ara és que entrem en una època amb la qual... Bueno, pues,
comencem a gaudir de bones fruites.
Exactament. Eh? Igual el meló jo crec que ha sigut una incorporació i amb aquests verds i aquestes coses que trobem ara, però fonamentalment jo crec que va per aquí.
Amb la fruita que hi havia sí, del temps.
I és curiós perquè... en moltes ocasions surt que apareix també que li posaven a l'ou. A l'ou era com...
Com el de Pasqua,
sí,
eh?
Sí, perquè és un tema de fertilitat, no? I llavors pues, el que volien era fertilitat per tot
per
en general.
Per la terra, sobretot,
exacte,
m'imagino,
exacte, no,
que és el que els donava de menjar.
Sí, no tant per tindre moltes criatures i aquestes coses, sinó per això, per la ramaderia i per la ganaderia, i l'agricultura.
I la coca de Sant Joan la trobem únicament a Catalunya o també hi ha altres espais, com per exemple el País Valencià, on també és tradició?
Doncs jo que sàpiga, a Balears segur que sí, i la veritat és que el País Valencià... M'estranyaria que no, però no t'ho puc assegurar. Vale? O sigui, jo crec que és una tradició molt, molt arrelada aquí a Catalunya, no? I cada vegada més i tal, i bueno, ara parlarem d'altres excentricitats i tal, però sí, jo crec que a nivell de territori Catalunya és la número 1.
Quins ingredients ha de tenir i ha tingut tradicionalment una coca de Sant Joan?
Mira, coques de Sant Joan fonamentalment és una, com et deia, o sigui, hi ha les diferents, no? La de brioix amb crema i fruita confitada i de més. I aquesta és una massa de brioix amb farina, ou, mantega i sucre, lògicament.
Uh-huh.
I de més. I després està la de Llardons, que és una pasta de full. És una pasta de full, també, doncs, amb farina, amb una altra tècnica i de més, vale, però no deixa de ser una pasta de full, també amb ous, més oli, etc. Vale? Aquestes serien les dues versions més de base. A partir
més
d'aquí,
habituals, eh?
Sí. A partir d'aquí, com a toppings, diguéssim, no? Aquí podem trobar pues, des de la de pinyons amb fruita confitada i crema, no? Per exemple, uh-huh. Que és com una mica la més estesa. La de Llardons, hi ha de Llardons també amb cabell d'àngel, hi ha qui fa com una pseudo-coca de llavaneres, que és una coca de full, però farcida amb crema, no? Que jo d'aquesta podria menjar, no sé, 200 quilos tranquil·lament.
I tot l'any, eh?
Sí, 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 no tinc problema, acabaria diabètic perdut, però no passa res. I després, doncs, la de brioix també s'han anat incorporant com... Aquí ja cadascú a casa seva fa...
Cada pastisser i cada pastissera entenc que tira d'imaginació i de i del que veu que li agrada a la gent, suposo, no? Durant tot l'any, per fer aquestes variacions. Tu ens explicaves ara els orígens de la coca de Sant Joan, evidentment en uns orígens més humils, potser fins i tot les coses es feien a casa, però clar, tot s'acaba sofisticant, la gastronomia sobretot ha anat canviant molt, i ara quan anem a buscar una coca de Sant Joan trobem la llista de les coques de Sant Joan, no? I podem triar entre moltes varietats. Quines són les més populars, les que més agraden?
Mira, les més populars, i jo em guio pel concurs de la millor coca de Sant Joan, no? Que ha sigut ara fa poc, fa un parell de setmanes.
Que hi has pogut participar, oi?
Sí, bueno, hi vaig assistir perquè tinc un client que és la pastisseria Canal de Barcelona, que es presentava. I llavors hi han cinc seccions, que és doncs la coca de brioix amb fruita, la coca de llardons, la coca més tradicional, la de crema, i després deixen un espai que és com la coca més creativa. Vale?